fa temps que s'ha instal·lat a les famílies per quedar-s'hi. Aquest protagonisme sovint es veu amb recels, però també són moltes les veus que destaquen que, amb control, pot ser una molt bona eina educativa plena de possibilitats. Al Penedès tenim un exemple pioner d'ús de les tecnologies en l'àmbit de la difusió del patrimoni. Es tracta del joc online Vestigis, una web app adaptada per a dispositius mòbils que permet conèixer els elements patrimonials d'Olèrdola més destacats mentre juga i es responen enigmes, tot fent rutes a peu o en bicicleta en família. Després d'activar-se fa un parell de mesos, la presentació oficial de Vestigis ha tingut lloc aquesta setmana i ho ha seguit el nostre company de Canal 20, Raimon de Cara.
Aquesta setmana ha tingut lloc la presentació de Vestigis, una iniciativa de l'Ajuntament d'Olèrdola que ha elaborat l'empresa Iternatura, i conversem amb el seu tècnic, en Rafael de Villasante. Què tal? Molt bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda.
La persona que ha coordinat una iniciativa, vaja, entenem que del tot original. Ens explica, què és Vestigis?
Mira, Vestigis és, nosaltres en diem turisme transmèdia. Mm. Al final és una experiència que un visitant d'Olèrdola podrà captar a partir de una aplicació de mòbil, un mapa, uns contes i uns relats, uns àlbums il·lustrats que té editats a l'Ajuntament, és a dir, al final una experiència completa per visitar i conèixer els vestigis, que d'aquí ve el nom, les restes tan riques de patrimoni que existeixen a Olèrdola. Mm.
És també proposar al visitant d'Olèrdola que ajudi a un personatge, l'Estanis.
Efectivament. L'Estanis és un ajudant d'arqueòleg, és molt despistat i com Olèrdola és tan ric en patrimoni, es fa un garbuix i al final no sap si els ibers i els romans o els medievals, si el mig Heribert té un embolic molt gran. Llavors el joc consisteix en ajudar l'Estanis a visitar tots aquests llocs patrimonials i anar esbrinant i coneixent totes les històries que amaga el bressol del Penedès.
Hem de dir doncs, que és una aplicació, per tant no cal descarregar-se-la, diem-ne, com a aplicació fixa al mòbil, sinó que a través d'una web es pot tenir, però s'ha de ser in situ al lloc, en aquests vestigis, en aquests 5 recorreguts que s'han anidat dins del joc.
Clar, efectivament, és una aplicació, una web app, vol dir que no t'has descarregat res, només és un enllaç, i l'enllaç ja et dona una experiència com si fos una aplicació normal i corrent. Vol dir que l'Estanis et va demanant coses i, com si fos una gincana, el visitant ha d'anar a tots aquests punts que estan geolocalitzats i cada punt que arriba té una pregunta, té un puzzle, té alguna cosa que li serveixi per anar coneixent les històries que amaguen el territori.
Parlem d'aquests 5 recorreguts. On es convida anar el visitant?
Aquí està. Tenim 5 recorreguts i un 6è que són punts patrimonials que no formen part d'un itinerari però que poden ser visitats cadascun pel seu cantó. Els altres 5 són 3 recorreguts urbans, a Sant Pere Moranta, a Moja i a Viladellops, una excursioneta des del castell d'Olèrdola fins als Albats, que és la ciutat medieval que és la millor conservada d'Europa, segons es diuen el MAC, i un 5è que és al voltant una excursió una mica més llarga, d'un parell d'hores, al voltant del castell.
De dir que és una aplicació que ja està activa, un recurs que ja s'ha posat en funcionament des de fa uns 2 mesos, i això ha permès doncs, tenir ja algunes dades per radiografiar quin tipus de gent potser no directament visita Olèrdola o utilitza aquest recurs. 500 persones en 2 mesos, ens ha semblat una bona xifra.
Sí, aquí està. Nosaltres el que l'Ajuntament disposa és d'una sèrie d'estadístiques de l'ús d'aquesta eina i de per quins punts passen i qui encerta i qui no encerta. Ara, no tenim dades personals, sinó que són dades genèriques, però sí sabem que hi ha hagut 150 usuaris. Aquests 150 usuaris, nosaltres tenim un ràtio d'unes quasi 3 persones, vol dir quasi bé 500 persones que han estat fent servir el joc i per tant fent totes aquestes voltes al voltant. També sabem que la major part d'aquesta gent han vingut des de Barcelona, uns altres des de Vilanova, és a dir, tenim la possibilitat d'oferir tota una sèrie d'estadístiques que milloren la capacitat de donar serveis al turista que ens visita.
I una primera idea del lloc que més capacitat d'atracció té, el Pla dels Albats?
Sí, és clar. Clar, entenem que com el castell és el lloc més visitat, aquesta primera excursioneta, que és una mitja hora fins al Pla dels Albats, l'han utilitzat el 40% dels usuaris, d'aquests 150 usuaris, han escollit els Albats per jugar.
Hem de dir, evidentment, això ja queda implícit, que és una aplicació web app gratuïta.
Absolutament,
sí. I que d'aquí a poc, com a mínim, aquesta serà la idea, és que d'aquest itinerari, qui l'utilitzi al complet i doncs pugui obtenir algun premi.
Efectivament. Ara, la segona fase que començarem vol dir que hi haurà una sèrie de premis i recompenses, perquè el jugador, a mesura que va aconseguint i esbrinant les pistes que l'Stanis li posa, va aconseguint punts. Aquests punts es poden bescanviar per premis i recompenses que esperem que siguin que posin en relació a l'oferta local. L'oferta turística i no turística d'Olèrdola sigui la manera en què aquests premis portin el visitant a visitar aquesta altra oferta comercial del poble.
Suposo que hi ha tota una cuina prèvia, doncs, de molt de temps, molta preparació per acabar oferint aquest producte. Entre altres coses, s'ha comptat amb el recurs disponible allà dels... les novel·les gràfiques, els còmics de l'Oriol García Quera.
Aquí està, l'Oriol García Quera i els àlbums i els còmics que estan fets, que cadascun d'ells versa sobre un moment històric, que són aquests mateixos moments històrics els que hem fet servir nosaltres per fer aquests itineraris. Per exemple, el Mir Geribert, que és un dels àlbums de l'Oriol, és el recorregut dels Albats i es tracta de trobar justament i conèixer aquest personatge, i l'Stanis, que és aquest arqueòleg que està dibuixat de la mà de l'Oriol García Quera com una manera de lligar els continguts impresos amb l'experiència virtual i l'experiència real.
Suposo que el producte també té en compte el context actual de ganes de sortir, però de dificultats de sortir més enllà de les fronteres, en aquest cas de l'estat espanyol. Això ho té present, per tant, que hi ha moltes persones que de l'entorn de Barcelona que segurament miraran quina proposta atractiva poden fer a prop de casa seva.
Aquí està, és una oferta atractiva, com tu dius, tot aquest any passat ha fet que segurament mirem més al nostre voltant i per tant oferir això als visitants que vinguin crec que és prou atractiu perquè si vulguin passar un matí, un dia o tots els dies que vulguessin.
D'aquest tipus de joc n'hi ha molts al país?
No, aviam, és diguéssim que ara comença a haver-ne més. Podríem dir que el gran referent d'aquest tipus de joc és el Pokémon Go, que fa uns anys es va posar molt de moda i que encara continua funcionant. I fer aquest tipus de... fer servir aquesta tecnologia per un àmbit més local i per jocs d'aquest tipus, segurament, ara per ara ho estem fent en alguns altres llocs, però encara és molt innovador.
Hem de dir que, per exemple, gràcies també a aquesta aplicació web, doncs es pot conèixer l'interior, encara que estigui tancada, d'algun monument, d'alguna referència, per exemple, de l'església de Viladellops.
Aquí està, correcte. Una de les funcionalitats que hem incorporat a la web app és poder tenir fotografies de 360 en graus de realitat virtual, que vol dir que es poden veure amb ulleres i tens la mateixa experiència que estiguessis a dintre.
Però caldrà estar allà?
No cal estar allà. És a dir, ho pots aconseguir com a premi quan has arribat o des de casa, per a aquella gent que es vulgui acabar de convèncer per visitar tot aquest ric patrimoni, pot veure i entrar a algunes de les esglésies i alguns dels monuments des de casa amb realitat virtual.
Hem de situar l'antecedent de que en Rafael de Villasante, a part de ser la persona de referència d'aquesta web app que s'ha traduït en aquest joc tan atractiu a Olèrdola, doncs, també és l'autor material del Pla Estratègic de Turisme, el tècnic responsable del Pla Estratègic de Turisme. Recordem doncs, que en aquell moment situava la idea de que evidentment són molts els atractius que té Olèrdola, però sobretot s'ha de centrar en el conjunt monumental.
Aquí està el conjunt monumental, dos raons, una per la seva importància històrica i arqueològica i dos perquè és el lloc més visitat de tot el municipi. Per tant, un lloc que està visitat és el punt adequat per oferir a aquest visitant altres llocs i que acabi de conèixer totes les possibilitats turístiques del municipi.
poden haver més jocs en funció de com es desenvolupi. Jo no sé si a Olèrdola o al Penedès no s'està treballant.
Evidentment, nosaltres ja estem treballant. De fet, a Olèrdola sempre s'hi poden afegir més recorreguts, canviar-los en funció de que al cap d'uns anys hi hagi algun canvi, algun joc nou, alguna cosa d'aquestes sempre es pot modificar, la tecnologia ho permet, i evidentment estem oberts a fer-ho a tot allò on ens ho demani.
En Rafael Torilla Santé, moltes gràcies per atendre'ns, enhorabona per la feina i que vagi molt bé. I a jugar.
Molt bé, gràcies, Rafael.
Ja l'ha fet vostè el joc?
L'he fet masses vegades ja.
L'encerta tot. Eh?
Sempre.
Sí. Gràcies, Rafael, i gràcies. Enhorabona.
Gràcies, gràcies.
Conversem amb Abigail Garrido, diputada delegada de la Diputació de Barcelona. Què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
En la presentació de Vestigis, què li sembla la iniciativa?
Doncs la veritat que magnífica. Des de la Diputació estem col·laborant doncs, amb Olèrdola des de fa temps. De fet, el 2019 es va aprovar el Pla Estratègic de Turisme i després en catàleg hem pogut doncs, acompanyar-los en l'elaboració d'aquest producte que justament donarà a conèixer i posarà molt més en el mapa doncs, la riquesa i els actius que tenen al territori, en aquest cas a Olèrdola.
Un territori, en aquest cas el de la demarcació de Barcelona, amb més de 300 municipis, amb la idea, vostè ha explicat, doncs, d'haver picat abans pedra de que Barcelona era molt més que una destinació centrada en la ciutat de Barcelona.
Efectivament, nosaltres sota el lema de Barcelona és molt més, volem sumar aquesta destinació potent de la ciutat de Barcelona, doncs els 311 municipis de la província que poden oferir moltíssims actius a nivell turístic, moltíssimes experiències, moltíssimes vivències per a aquells visitants que vulguin, doncs, a més, conèixer en profunditat el territori. Per tant, en aquesta estratègia treballem i sumem aquí doncs, els diferents municipis per poder fer realitat allò que creiem que té a veure també amb una destinació turística molt més sostenible.
És una de les idees també que ha volgut també destacar, la sostenibilitat com a eix transversal de totes les iniciatives que es volen promoure des de la Diputació.
Important en aquest sentit, vinculats totalment amb les 17 ODS que promou, amb l'Agenda 2030 i doncs, des de la Diputació promovent també, per exemple, un exemple seria aquest compromís Biosphere que tenim en diferents municipis i que any rere any també la Diputació renova i a més doncs, acompanya, ara en aquest cas són més de 800 municipis, tenim el repte d'arribar en breu a 1.000 i per tant doncs, que aquesta estratègia de sostenibilitat sigui una estratègia que es visqui dins de l'ADN de tot el territori.
És una iniciativa original la del Vestigis a Olèrdola? No hi ha masses pel territori?
És una iniciativa molt original i a més crec que serà bo que facin taca d'oli perquè aquí jo crec que bueno, és una iniciativa que ens donés a conèixer doncs, el patrimoni i els actius que deia també a nivell turístic d'una manera activa, d'una manera divertida, d'una manera com moltes vegades els visitants que volem descobrir altres territoris ens agrada fer-ho.
Gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
I per parlar d'aquesta iniciativa de Vestigis, conversem amb l'alcalde d'Olèrdola. Luca Ramírez, què tal? Com va?
Molt bon dia.
Una iniciativa original que té l'impuls en un pla estratègic de turisme.
Doncs sí. Vull dir, en el moment de redactar no, el pla estratègic marca totes unes línies de treball. I bueno, aquestes línies de treball són les que agafem doncs, per poder impulsar doncs, tota la feina que s'està fent fins ara i entre elles doncs, una de les tasques a fer, entre moltes que n'hi ha, doncs, era fer un joc magnificat en aquest cas. No? I per què no aquest joc? Vull dir, al final el joc és una manera de poder donar a conèixer doncs, el municipi des dels més petits no? I els més grans. Al final, normalment, els nens sempre van acompanyats dels pares, no? I ara, vull dir, amb les tecnologies, doncs els mòbils pues, ajuden molt a que la família també interrelacioni, no? I en aquest cas hem de veure el bo de les tecnologies, perquè un mòbil que a vegades sembla no, que pugui estar, li deixes amb el nen perquè estigui sol i estigui entretingut mentre tu fas les coses, en aquest cas, en aquest joc ens ajuda no, a poder fer doncs, una activitat familiar. Uh-huh. I, bueno, la idea va sorgir doncs, ja treballant el pla estratègic. En el moment de treballar el pla no? doncs, pues, l'empresa que en aquest cas doncs era el Rafael doncs, bueno, et fa moltes preguntes doncs, parles molt, filosofes molt sobre no? Què és el que vols al municipi, com vols, on te vols que sigui el centre, com has de difondre tota aquesta informació, tot aquest patrimoni no? I bueno, una de les coses que teníem eren els còmics. Vull dir, havíem començat una feina no? sense saber-ho pràcticament i que, bueno, més enllà del coneixement que volíem donar a les escoles, no? I perquè sigui doncs una, doncs una eina més de difusió de la història d'Olèrdola en diferents èpoques, no? Pues mira, a través dels còmics pues podia sortir un joc. Ens va semblar molt interessant i bueno, ens hi vam posar a treballar, no? Un cop després doncs, ja proves el pla estratègic, ja comences a definir pues, no, on te vols que sigui el centre d'Olèrdola, on d'alguna manera on te vols que no, l'enclavament principal, on te comences a pensar, no? Doncs en aquest cas, quins jocs, quines possibilitats, quines oportunitats del municipi, pues, ja havíem fet feina sense saber-ho. I la veritat que va anar molt bé. I, bueno, i avui pues, ens trobem aquí doncs, a presentar aquest joc als vestigis doncs, amb molta il·lusió doncs, perquè doncs, tothom en pugui gaudir. No? I ja, pues, a part de donar a conèixer doncs, a la gent de fora, també aquest joc ens permetrà doncs, conèixer més a la gent del municipi, doncs, també alguns racons, alguns espais que moltes vegades pues, segurament el dia a dia ens fa oblidar-nos. No?
En vestigis, aquesta aplicació web, una web app que és gratuïta, accessible a tothom, sin recorreguts, ajudar aquest personatge a l'Estany i que també permet, entenem que és un aspecte molt interessant per l'Ajuntament, dades sobre qui visita i d'on prové aquest visitant Olèrdola. De moment, 2 mesos en actiu, activada aquesta aplicació, aquest recurs, i 500 persones, déu-n'hi-do.
Sí, m'ha sorprès. Encara havia parlat amb en Rafael i quan ha dit les dades, doncs ho he trobat molt interessant. Sí que s'anava fent publicitat i una miqueta de propaganda, no?, a través dels mitjans de comunicació doncs, des de l'Ajuntament. I, bueno, contents de, doncs, que hagi tingut aquesta cabuda, no? Vull dir, ja ho parlava, 152
descàrregues
de joc i, bueno, això és una mitjana entre pare, mare i fill, doncs, si fem a 3 persones, no? Doncs són aquests 456 persones que, més exactament, no? que acaben venint. Bueno, és interessant saber que doncs, no surt del municipi, que ve gent de fora, que és una atracció i és el que busquem. Ja des de fa temps, no, de la comarca del Penedès està doncs, intentant trobar pols d'atracció doncs, perquè la gent de l'àrea metropolitana doncs, pugui venir a conèixer el Penedès. Creiem i sabem que tenim una zona bonica que hem de cuidar i s'ha de potenciar. No? I bueno, tot el fet de que també posem en valor el turisme i aquest potencial econòmic que també tenim, doncs farà que generin doncs, nous moviments, no? I que no pensem únicament a vegades en que el motor econòmic de la comarca ha de ser la vinya i ha de ser no la indústria, sinó hi ha altres motors econòmics que poden funcionar aquí bé al Penedès, no? I bueno, penso que s'està fent molt bona feina des del Consorci i des de la Diputació, doncs, tota aquesta empenta i ajuda que donen els ajuntaments petits doncs, perquè bueno, aquesta idea la podem fer realitat. No?
Alcalde, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
A tu, gràcies.
I què ens podrem trobar en aquestes 5 rutes ideades per resseguir les feines d'aquest ajudant arqueòleg, l'Estanis? Doncs són propostes que condueixen personatges que apareixen a les novel·les gràfiques que ha editat l'Ajuntament d'Olèrdola i que ha elaborat Oriol García Quera, amb els títols d'Olèrdola 1058, Sesetans, Carlins 1838 i la darrera publicació, Bruixes 1617. La primera de les rutes porta per títol Un home llarg de cupons. És un itinerari de passeig pels carrers del poble de Moja, d'un quilòmetre, 200 metres de recorregut, buscant carlins i liberals del segle XIX. La segona ruta té per títol El general de les plomes. Es tracta d'un quilòmetre i mig ideal per fer en bici des de Sant Pere Molanta fins a la seva església, seguint el rastre dels romans. Tercera proposta, la ruta per nom porta la marca de la bruixa, caminada de 600 metres entre vinyes i pedres a Viladellop, cercant la veritat de les bruixes. Quarta proposta, quarta ruta, amb el nom El príncep d'Olèrdola. Les pistes evidents ens parlen de Mir Geribert. És un recorregut de 500 metres des del conjunt monumental fins al Pla dels Albats, cercant el príncep que fa 1000 anys governava aquests indrets. I la cinquena ruta, la sacerdotesa del parc, una excursió de 4,5 quilòmetres pels camins del parc d'Olèrdola que van trepitjar els íbers fa més de 2.000 anys. I com a afegit, punt per punt, és una ruta que ve a unir els punts d'interès patrimonial d'Olèrdola geolocalitzats i a l'abast del visitant més curiós per trobar tots els secrets del municipi. Vestigi, recordem, és un joc online que es pot obtenir de manera gratuïta a través d'una web app. És
vestigis.cat i no cal descarregar-se cap aplicació. La web app està adaptada per jugar i ser visualitzada a través d'aparells mòbils. Això sí, per jugar-hi cal ser a lloc en les rutes i donar permisos de localització al mòbil. Vestigis és una iniciativa de l'Ajuntament d'Olèrdola que ha comptat amb la col·laboració del Parc d'Olèrdola i del Museu d'Arqueologia de Catalunya amb el suport de la Diputació de Barcelona. Aquest és un projecte lúdic, rigorós, que ha comptat amb l'assessorament històric científic que ha facilitat la responsable de la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia, Núria Molist.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Tres minuts i escaig i ens plantarem a 11:15, la segona cita amb l'actualitat en clau Penedès, amb Drake i aquest Race My Mind.
Coming home intoxicated, huh? For me, please. I wanted you to race my mind.
Soon as I tell you that you the one I will wait for. You too saucy, too flossy. You moved in and moved off me. All to be with niggas who just starting to move bossy. Maybe I just handled you too softly. Them boys got no Khalees in they blood. If your whole heart wasn't in it, I know a piece of it was. Posted that pic you sent me, it wasn't recent enough. How I'm supposed to wife it, you not Aisha enough. You love getting teed up, love showing the cakes. You know that they eat it up, love touching the road as soon as it's heating up. Invited you over, you said that you showing up. All them spelling mistakes, I know that you drunk as fuck. All them other mistakes, let's let it be what it was. I want you to change my mind, I'm praying you pulling up. Know who you be around, I know that they teaming up. Telling you, you better off leaving me in the dust.
I wanted you to race my mind. I got the keys. Please, me. Since you're coming home intoxicated.
Penedès en xarxa.
Les notícies.
Bon dia, ara són 2:15. Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès, a les notícies del Penedès en xarxa. Calafell construirà més de 100 pisos nous per destinar-los a lloguer social. Es faran en uns terrenys municipals que hi ha entre el poble i la platja. L'Ajuntament de Calafell impulsarà la construcció de més de 100 pisos nous amb l'objectiu de destinar-los a lloguer social. Així ho ha avançat l'alcalde Ramon Ferrer en una entrevista a Tarragona Digital. Ferrer ha detallat que els pisos es faran en uns terrenys municipals que hi ha entre el poble i la platja, a prop del Passeig de la Unió. L'objectiu és poder donar resposta a l'alta demanda d'habitatge social que hi ha al municipi. Seran pisos amb un lloguer mensual d'entre 300 i 450 euros dirigits a famílies amb algun ingrés i que el puguin assumir, ha apuntat l'alcalde. Des d'aquest agost, l'Ajuntament ja ha impulsat una bossa de famílies que necessiten aquest lloguer. En poc més d'un mes ja s'han apuntat prop de 30, tot i que Ferrer està convençut que el nombre creixerà molt més. El govern ja té a punt el plec de condicions que passarà pel ple en els propers dies. Un cop aprovat, es farà la licitació per començar la construcció. Segons Ferrer, es vol fer una concessió llarga perquè l'empresa es faci càrrec de la gestió. El projecte es faria en dues fases i els pisos podrien estar construïts en un any i mig. L'alcalde ha afirmat que aquesta és la solució que s'ha trobat davant la impossibilitat de tenir habitatge social al municipi. El cap de setmana ibèric programà a Olèrdola visites guiades i un taller de gastroarqueologia. Amb el cap de setmana ibèric es presenta cada any una gran oportunitat per conèixer com eren els nostres avantpassats fa 2.200 anys. Enguany és la 21a edició d'aquest esdeveniment anual i a la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia de Catalunya, tant dissabte com diumenge, es podrà seguir la visita guiada Olèrdola Cruïlla de Camins a partir de les 11 del matí. Diumenge hi ha jornada de portes obertes al jaciment i a les 12 s'ha programat el taller demostratiu Garòs fermentant al Mediterrani en el temps de la Segona Guerra Púnica. Es tracta d'una activitat científica, lúdica i didàctica que té la finalitat d'apropar els intercanvis i els costums antics a partir de la participació en un taller on es podrà realitzar un preparat culinari que ajudi a la fermentació per després endur-se'l a casa. Les activitats són gratuïtes i cal reserva prèvia a l'adreça mac.olèrdola@gencat.cat. Instagram es consolida com la xarxa social més activa entre els cellers catalans. 8 de cada 10 cellers catalans tenen un compte a Instagram. En el darrer any, els cellers amb perfil propi han crescut un 8%, passant del 75% al 83%. L'1 de setembre del 2021, els 750 cellers analitzats en el segon baròmetre del Bi Català a Instagram acumulaven 1.420.000 seguidors. El creixement interanual és de 417.000 seguidors, un 28% més que l'any passat. El major jaciment de seguidors segueix estant a Facebook, amb prop de 2.700.000, seguits d'Instagram, amb 1.440.000, i Twitter, amb prop de 450.000. Amb tot, hi ha dues dades que ajuden a entendre el creixement d'Instagram. Primerament, és la xarxa preferida per més cellers, un 83% té Instagram, un 75% té Facebook i un 53% té Twitter. L'altra dada és l'activitat. En el darrer any, com a mínim, un 98% de cellers han fet una publicació a Instagram. En el cas de Facebook és del 73% i de Twitter un 62%. I acabem explicant-vos que la Sala dels Trinitaris de Vilafranca acull l'exposició Dones de tots colors i transicions de l'artista Thaís Miguel Turón. Són 15 obres de mitjà i gran format treballades emprant la tècnica mixta i el collage amb què l'artista vol expressar i fer homenatge a tot tipus de dones. Completen l'exposició 14 esbossos, 2 gravats, una performance audiovisual i algunes escultures. En aquest projecte Thaís Miguel s'ha deixat anar expressivament, s'ha permès sentir i reconèixer tots els estats emocionals de la seva vida. L'exposició es pot visitar als Trinitaris a la sala fins al 31 d'octubre.
Penedès en xarxa.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Passen 6 minuts de 11:15 del matí i ara ens toca acostar-vos la gent del detall, apropant-vos un parell de propostes per aquests dies. La primera aturada la fem al Baix Penedès, ja que aquest cap de setmana tindrà lloc el 21è cap de setmana ibèric a Calafell. Per això tornem als estudis de Domenys Ràdio. Lourdes, explica'ns.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs a la gent del detall, com bé dius, parlem d'aquest 21 cap de setmana ibèric que tindrà lloc demà dissabte i diumenge 2 i 3 d'octubre. I per parlar-ne més àmpliament tenim a la Georgina Castells, tècnica de Calafell Històric. Molt bon dia, Georgina, com estàs?
Bon dia, bon dia.
Bé, comencem forts aquest cap de setmana i el projecte és la ruta dels cibers i aquest, el tema d'enguany és aquest territori connectat. Què ens pots explicar d'aquest cap de setmana ibèric?
Bueno, de fet, a veure, el cap de setmana, no, com molt bé deies, és el 21è any que es fa, vull dir que ja, per dir-ho d'alguna manera, és una cita que molta gent doncs, té al cap, perquè sempre és el primer cap de setmana d'octubre, i la veritat és que, per sort, hi ha un públic que és molt fidel, que ja reserven aquest cap de setmana, no?, que ja el tenen present sempre a la seva agenda, doncs per poder anar a visitar un jaciment o un altre. Clar, evidentment hi participen molts jaciments de tot Catalunya, repartits per tot Catalunya, i és impossible que en un cap de setmana es puguin visitar tots. Però per això és el que dèiem, no?, que el maco és que aquest públic és fidel i llavors doncs, un any en fan uns, un altre any en fan uns altres, i la veritat és que per l'experiència que tenim és molt, 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 molt efectiu i molt positiu. De fet, ens agrada molt el cap de setmana ibèric.
A més, no hi ha excusa perquè la gent pugui aprofitar els nostres oients perquè hi ha jornada de portes obertes.
Sí, exacte. A veure, i com molt bé deies fa un moment, el títol d'aquest any es diu Territori Connectat, perquè, clar, és el mateix que dèiem fa una estona, no? Com que hi ha un públic que és fidel i un públic que any rere any repeteix, el que intentem fer nosaltres, des de tots els que formem part d'aquesta ruta, és cada any parlar d'una temàtica que no repeteixi la de l'any anterior. D'aquesta manera, les activitats que es projecten o les activitats que s'ofereixen, doncs, pot ser que algun visitant vagi al mateix jaciment, però les activitats que es trobarà seran diferents. I també d'aquesta manera és una manera que tenim de fidelitzar el públic. I exacte, i com molt bé deies, no hi ha excusa, perquè és un cap de setmana on l'entrada és gratuïta i les activitats són gratuïtes, amb la qual cosa és un cap de setmana ideal, clar, ideal per acostar-se al món ibèric.
Exacte. A més, a banda d'aquesta jornada de portes obertes els dos dies, també feu visites guiades. La primera de dissabte seria la Ciutadella i els seus entorns.
Exacte.
Que tenim places completes.
Sí, i el diumenge també.
I el diumenge també, que bé, molt bé, perfecte.
Sí, ja ens agradaria poder fer més grups, però bueno, el problema també que hi ha aquest any, com ja sabeu, és que pel tema doncs, de Covid, que encara no hem tornat a la normalitat del tot, doncs els grups són més petits, no es poden fer els grups de la mateixa quantitat de gent que altres anys, i això fa doncs, que les activitats s'omplin de seguida. Ens agradaria poder oferir més grups al mateix moment, però bueno, per una qüestió doncs, de personal i no, de l'estaf que som, no és viable. Però bueno, que nosaltres el que ofertem, encara que la visita estigui plena, la Ciutadella està oberta, de 10 a 2 de la migdia i de 4 a 6 de la tarda el dissabte i de 10 a 2 el diumenge un altre cop, que l'entrada és lliure i que els visitants poden venir a disfrutar-la al seu aire. És a dir, que hi ha tot un seguit de plafons explicatius que els permet anar fent la visita i que encara que les activitats dirigides o les activitats de dinamització estiguin plenes, a la Ciutadella hi poden venir dins de l'horari d'obertura i nosaltres encantats, com més serem, més riurem.
I tant que sí. Encara que estiguin aquestes places completes, fes-nos 5 cèntims de cada activitat.
Val, mira, com que aquesta en la temàtica parla sobre el territori connectat, nosaltres el que farem una visita guiada aquí a la Ciutadella, però ens centrarem sobretot en el que són les vies de comunicació, no? Com podia ser el mar Mediterrani en aquella època, parlarem de la trama dels carrers urbans, de com eren les calçades, no? en època ibèrica, perquè en època romana tots tenim molt clar, no? Tots tenim una imatge al cap d'una calçada romana, però en època ibèrica eren diferents. I llavors farem aquesta visita doncs, centrant-nos una miqueta sobretot en els voltants, no? També com era el paisatge, com es podia arribar fins aquí a la Ciutadella, doncs per tocar una mica, com dèiem, aquest tema del territori connectat.
Uh-huh. Això seria el dissabte.
Això
seria el dissabte, oi?
Sí, i llavors la del diumenge, aprofitant doncs, que la temàtica és aquesta, no? De com connectar el territori, què millor que connectava el territori en aquella època, que era els intercanvis comercials. No? Els intercanvis comercials connectaven no només el territori, sinó que connectaven diferents cultures, no? I per tant, l'activitat que nosaltres hem pensat pel diumenge és una activitat més encarada a un públic infantil, així com la visita del dissabte doncs, és més per un públic general, sí que l'activitat del diumenge és infantil, familiar, i és una gincama dintre de la Ciutadella que es diu Mercadeig Mediterrani, que a partir de diferents espais han d'anar descobrint i fent unes determinades proves relacionades amb el món del comerç. Doncs una tauleta d'escriptura o descobrir quins són els productes d'importació i quins són els productes que fabricaven els hiverns. Bueno, es tracta de fer una gincama per dintre la Ciutadella, de forma més o menys autònoma, dirigida per una educadora, però amb diferents famílies. I mira, i el que dèiem, per sort o per desgràcia, està plena ja. Per desgràcia per la gent que li hem hagut de dir que no, perquè és cert que ja hi ha hagut gent que li hem hagut de dir que no i tenim gent a la llista d'espera. I com deia abans, ojalà poguéssim fer-hi més grups, però físicament ens és impossible.
Clar. Us heu plantejat en algun moment... Clar, a veure, som conscients que els grups no poden ser com abans de la pandèmia. M'imagino que per vosaltres és un èxit que s'hagin omplert aquestes places dos dies abans. Us heu plantejat tornar-hi un altre cap de setmana per a aquella gent que s'hagi quedat fora o no? O no podeu? No sé com funciona.
Clar, el problema és que no podem. Nosaltres ens encantaria. El que passa és que, com ja saps, nosaltres des d'aquí no gestionem només la Ciutadella, sinó que també gestionem el castell i la Casa Barral i la confraria. Llavors, tot el que és cada cap de setmana oferim activitats diferents. Llavors, tot el calendari de dinamització fins al desembre ja el tenim fet. Clar. I clar, com que cada cap de setmana fem una activitat en aquests diferents espais, doncs aquest cap de setmana toca a la Ciutadella, però el cap de setmana que ve, doncs potser, ara ho dic de memòria, perquè no tinc la graella aquí, i com que fem tantes coses, a vegades em perdo. Doncs el cap de setmana que ve, doncs potser fem una visita al castell, no?, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, clar, com que ja estem fent una altra cosa, no podem fer aquesta, per dir-ho d'alguna manera.
I a més esteu, de fet, abans de la pandèmia, bueno, ja estaven en època de pandèmia, quan vam anar la primera vegada a la Ciutadella Ibèrica, a vegades ens queixàvem, no?, de que faltava una mica de públic, de que doncs, ho teníem aquí al costat de casa i la gent no aprofitava. Sembla que la pandèmia, o la situació pandèmica, ha obert aquesta finestra a ser més locals, a ser més comarcals i a interessar-nos més per la història i el patrimoni, oi?
Sí, la veritat és que, a veure, aquest estiu ha sigut una bogeria. La quantitat de visitants que hem tingut ha sigut molt, molt alta. I és cert que, tot i que hi havia públic estranger, o públic, per exemple, del nord d'Espanya, hi havia molt públic local, cosa que el que dèiem, no?, el que parlàvem, que potser en altres anys no es donava. La gent tenia més tendència a anar-se'n lluny de casa, per dir-ho d'alguna forma. Uh-huh. I aquest any no, ha vingut molta gent doncs, que et venien, no sé, de l'Arbós, de Cubelles, és a dir, no?, gent de proximitat. I, home, això també ens fa molta il·lusió, perquè és un públic nou, per dir-ho així, i ens donem a conèixer a la comarca, no?, a la comarca i a la nostra zona, que també és el que hem parlat moltes vegades i que ens interessa.
Exacte. Escolta, tanquem ja aquest 21 cap de setmana ibèric i, malauradament, sí que comunicàveu que el Festival Terra Ibèrica aquest any no es podia fer i saltàvem a l'any vinent. M'imagino que amb llàstima, no?
Sí, a veure, clar, el Terra Ibèrica era el juliol i, per tant, el juliol doncs, la situació encara no era tan bona com ara, per dir-ho d'alguna manera, i tenint en compte que un festival com aquest, com és el Terra Ibèrica, és un festival que ja des del gener començàvem a preparar, aquest any no era viable, primer perquè el gener la situació, com sabeu, si recordeu, no, era molt complicada encara, i per tant començar a muntar el festival a finals de maig o a finals de juny, quan les coses semblava que estaven millor, era inviable per qüestió de temps. Llavors ja, per fer alguna cosa malament, per dir-ho així, vam decidir que no fer-ho, i ja ho farem l'any que ve, i amb més ganes, clar, i amb més ganes.
Clar que sí. Doncs, Georgina, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Penedès en Xarxa, i que vagi molt i molt bé aquest 21 cap de setmana ibèric, i que, ja que no poden perquè les places estan esgotades, que vagin i gaudeixin de la Ciutadella Ibèrica, que la visitin i que s'enamorin, sobretot.
Exacte, exacte. Nosaltres encantats. Que més gent vingui, millor, per donar a conèixer el patrimoni, que és el que ens entusiasma. I la veritat és que, bueno, ja ho saps, Lourdes, la Ciutadella és una joieta que val la pena venir-la a veure.
Doncs sí, moltíssimes gràcies, Georgina, com sempre, i una abraçada ben gran.
Moltes gràcies, a tu, merci. Adéu. Adéu.
Penedès en Xarxa.
I la segona parada la farem a Ràdio Vilafranca per presentar-vos la nova temporada d'espectacles familiars de la Xarxa Vilafranca, que comença aquest diumenge al Teatre Cal Bolet. En nom de Xarxa Vilafranca ens acompanya la seva presidenta, la Laura Jiménez. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Il·lusionades amb aquest inici de temporada, Laura?
Sí, sí, clar, de fet, això sempre. I clar, és un luxe poder continuar i vam tenir una petita parada, però de fet, la continuïtat que hem tingut, doncs, ha sigut molt favorable i continuem amb moltes ganes, sí, sí.
Clar, hi ha altres entitats o altres activitats que han fet una parada més llarga, però vosaltres ja hi vau tornar el curs passat, amb reticències a l'inici, però ara ja ho teniu per mà, això.
Sí, 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 com ho has dit, és veritat que a base de pràctica i d'anar treballant amb equip, doncs, hem anat tirant endavant i sí, sí, anar sortint dels problemes que han sorgit. Però, bueno, bàsicament el problema dels aforaments i de les entrades, però tot s'ha anat solucionant.
Ens hem anat adaptant, no?
Sí, exacte.
Ara presentarem els espectacles un a un, però m'ha fet gràcia que expliqueu que en conjunt us agraden, els defenseu, perquè són molt xulos.
Sí, clar. Bueno, són espectacles que normalment doncs, intentem de veure'ls i disfrutar-los abans. I mirem que siguin espectacles compromesos amb la defensa de la llengua, de la cultura catalana. Intentem apropar doncs, temes d'actualitat com la ciència, el canvi climàtic, l'amistat, la igualtat i tot això doncs, a través de les arts escèniques, no? I llavors doncs, quan veus el resultat d'aquell missatge que s'ha transmès i tant amb la canalla com amb la família, vull dir que és molt important, el resultat és màgic, veure com la gent li omple, no? I li arriba.
És clar, perquè són espectacles familiars, els infants hi van acompanyats, d'adults, i tot i que primeu la canalla, suposo, també penseu en aquests acompanyats, no? En aquests avis, pares, mares...
Sí, totalment. Sí, 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 perquè creiem que la feina a la societat, amb totes les coses que hi han i que passen, crec que tots hi hem d'estar implicats. Vull dir, comença des de la família, amics, avis, tiets, vull dir, tothom, germans... I llavors també, doncs, a veure, pensem que són espectacles pensats per totes les famílies, no per totes les edats, perquè sí que mirem que són per 3, de 3 a 7, 10 anys, ens agradaria arribar també a gent més jove, però bueno, de moment encara és més complicat, però ens agradaria molt també.
És el repte, oi, que teniu, veure la manera, ara tot s'ha complicat molt, no?, però retrobar aquesta manera de... aquest públic preadolescent
sí,
que queda allà al mig del no res, oi?
Sí, sí, sí. És complicat arribar amb ells. Bueno, s'intenta. Intentem també parlar amb altres entitats, i com a la nau, i vam comentar, però també ho tenen complicat i bueno, és un tema pendent. I ens agradaria molt, i de fet hi ha alguns espectacles que són molt interessants, però costa de que arribin, perquè ja és una altra etapa. Ja no venen amb els pares, ja són més independents i crec que ha de sortir d'ells, i si no els hi surt, doncs costa atrapar-los. Llavors potser seria d'altres maneres, potser a través de les aules, a través de buscar maneres d'arribar a la gent jove. És una feina, és un treball.
Queda aquí, sí. Pendent, si ha de treballar. Ara tot és complicat quan anem recuperant més normalitat, no?
Sí.
Ah, doncs vinga, mirem-nos aquest cartell, aquesta programació que heu presentat. De fet, tenim ja tots els espectacles fins a final de curs, però nosaltres ens centrem en aquest trimestre, en octubre, novembre i desembre, i justament aquest diumenge arrenqueu amb Pallassos, amb la Vella Tour. Què ens en pots dir?
Exacte, comencem la temporada aquest diumenge. De la Vella Tour, bueno, l'espectacle es diu així, la companyia també es diu Companyia Vella Tour. Podríem parlar així de manera breu, doncs, que és una paròdia de com dos pallassos de la vella escola, doncs, intenten sobreviure en aquest món modern, no? Llavors, doncs, suposo que tot un seguit de coses que els hi passaran i, a més, fent una altra cosa que no és més que treure el riure del públic. I jo crec que serà molt divertit veure aquesta comèdia, bueno, aquest tipus de comèdia més, doncs, així, no? De la vella escola.
Perquè els oients tinguin la referència, si són famílies, si són públic, que s'incorporen a la proposta de la xarxa. La consigna és primer diumenge de mes, a les 12, a Cal Bolet.
Sí, intentem que sigui així, sí.
I el preu aquesta temporada varia?
No, continuem mantenint a 6 euros el preu d'entrada per tots els públics. Llavors hi ha una sèrie de descomptes també per famílies nombroses, monoparentals, per gent que està a l'atur. I aquest any també em sembla que han engegat des de la web d'Espectacles Vilafranca doncs una sèrie d'abonaments, no? Del Vina. Llavors doncs, poden agafar abonaments per tota la programació que hi ha establerta de, tant al bolet com a l'auditori.
Aquest diumenge arrenquen amb aquests pallassos, amb circ. El diumenge, primer diumenge de novembre, és un 7 de novembre, també a les 12 a Cal Bolet, nova cita amb la xarxa, amb màgia en aquest cas.
Sí. El tema de màgia, bueno, sabem que aquí al nostre públic li agrada bastant la màgia, no? Llavors, doncs, aquest 7 de novembre vindrà l'espectacle Déjà Vu de la companyia Mac Edgar i hem apostat per un espectacle de gran bellesa i elegància. És un espectacle que ens portarà a reviure els antics espectacles de quan els mags gaudien d'uns estatus superiors pel fet de creure al públic que la màgia, que els màgics tenien poders i tenien una ment prodigiosa, no? Llavors, doncs, jo crec que serà una aposta molt forta. Per la gent que li agradi la màgia, hem trobat que crec que serà algo que no ha vingut mai a Cal Bolet i que animo a la gent que li agrada la màgia que vingui, perquè sí que...
Doncs no badeu, perquè seguim amb els aforaments al 70%, oi?
Sí. Aquest any també, respecte als aforaments, s'ha de dir que comencem amb el 70%, que és una gran millora, i que disposem d'un nou sistema de venda d'entrades que ha posat en marxa la nova web d'Espectacles Vilafranca, en el que al reservar les butaques també doncs, es bloquegen automàticament les del costat, no? I d'aquesta manera doncs, assegurem una distància de seguretat, és tot més fàcil i més efectiu. Sumem tot això, llavors creiem que podem arribar a més gent.
I ens queda presentar el tercer espectacle amb el qual tanqueu l'any. Serà el diumenge 12 de desembre, també de nou a les 12, a Cal Bolet. Uh-huh. Què proposeu?
Doncs és el tercer espectacle de la primera part de la temporada, el 12 de desembre, com has dit. Llavors tenim La Sireneta i L'Illa de Plàstic, de la companyia de Dreams Teatre. Llavors, doncs, tornem al mateix, no? Implicats amb els temes d'actualitat, creiem que és un tema interessant. I doncs, es tracta que una sireneta compleix 15 anys i sortirà per primer cop a cantar sota la lluna, els habitants preparen una festa molt gran, però els hi arriba una notícia doncs, des d'Ona Mar, on adverteixen que ve una gran massa de deixalles al seu palau. I clar, una immensa illa de plàstic que no para de créixer i que pot acabar destruint tot l'ecosistema marí. I la sireneta de ben segur que no es quedarà parada i voldrà lluitar i intentar solucionar-ho, a veure si ho aconsegueix.
A veure, ho descobrirem aquest 12 de desembre a Cal Bolet. Tots tres espectacles es mouen en aquesta franja d'edat de 3 a 10?
Sí. És que varia també, jo sempre dic, que en funció de l'infant. Quan famílies que diuen que el meu fill o la meva filla té 3 anys, és massa petit, cada infant jo crec que han de provar perquè a un nen li agradarà una cosa, a un altre no, quan pensaves que no li agradaria et sorprèn. Vull dir, les franges d'edat les indiquem perquè també està bé, però que s'ha de provar, a veure què tal va.
Aquests espectacles tan xulos que han programat i els 3 més que tenen ja a punt per febrer, març i abril... Darrere hi ha una feina. Visiteu festivals, veieu moltes propostes i us quedeu amb les més xules, no?
Sí. Sí, nosaltres intentem anar a una sèrie de fires, no podem anar a totes perquè n'hi ha moltíssimes, però apostem per algunes que són les que acostumem a anar, com a la Mostra d'Igualada, que són espectacles infantils i familiars, a la Fira de Titelles de Gavà, al FitCamp Montmeló, que ha sigut ara fa molt poc.
I ha estat fa 4 dies, no?
Sí. També són festivals d'espectacles infantil i juvenil, o el tastet de la Fundació. A través de la Fundació també es fa cada any un tastet on podem veure, no sé si són una vintena d'espectacles, i llavors et fas una mica la idea, connectes amb companyies, vull dir que es crea tota una xarxa, un món on s'interactua molt amb les companyies i d'aquí surten moltes idees.
I darrere d'aquestes propostes, a part d'aquesta feina, també hi ha un grupet de voluntàries. Hem presentat a la Laura com a presidenta, que desinteressadament fa mans i mànigues per presentar aquesta temporada tan i tan xula. Sou totes noies, oi?
Doncs sí, mira, actualment el grup de voluntàries de Xarxa Vilafranca està formada per 8 membres i actualment tots som dones. Que això pot canviar, i de fet han entrat també homes i... I bueno, llavors també aprofito per fer una crida des d'aquí a la gent que ens escolti, gent que sigui xarxera, que no sigui xarxera, que vulgui emprendre una nova experiència que de ben segur és molt enriquidora i molt satisfactòria. Si vol formar part, si ens vol conèixer, doncs que es fiqui en contacte amb nosaltres a través de la nostra web i trobarà el correu de contacte. I bueno, parlem i de fet, doncs, això, que la gent que vulgui, estem oberts a gent amb idees, gent amb ganes, gent fresca i tirar endavant aquest món que, la veritat, és molt, molt, molt satisfactori. Fins que no ho fas, no ho saps. Sí, exacte. Fins que no ho proves, no ho saps, i crec que t'atrapa totalment.
Laura Jiménez, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui en nom d'aquest grupet de voluntàries que tireu endavant Xarxa Vilafranca i presentar-nos aquesta temporada, aquest inici de temporada d'espectacles familiars de la xarxa a Cal Bolet, que vagi molt i molt rodada.
Moltes gràcies a vosaltres i res, dic que la cultura, el teatre és cultura, i que no tinguin por de venir al teatre, que ho gaudiran i que ho disfrutarem. Amb el tema del Covid, vull dir, por de riscos.
I tant que sí. Fins aviat.
Gràcies.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès. Des d'Olèrdola, la ràdio del Penedès. Canal 20, 107.0 FM. Cocodril Club.